409-2770.
La primera condició per a la pau és la voluntat d'aconseguir-la.
Joan Lluís Vives, humanista i filòsof.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Iago Moreno i el Jordi Carretero a les vies de so, avui del David García a la producció i del Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Les inversions a Catalunya anunciades per Mariano Rajoy, 4.200 milions d'euros fins al 2020, són notícia aquestes últimes hores. Ja ho eren la setmana passada, quan el president del govern espanyol les va anunciar en un acte aquí a Barcelona. Amb els pressupostos catalans aprovats, incloent-hi la partida del referèndum, ara suspesa pel Tribunal Constitucional, sembla que l'únic dubte és com el govern de Carles Puigdemont podrà, si és que ho aconsegueix, fer viable un referèndum de manera unilateral, tot i que el mateix president de la Generalitat ha dit avui que fins a l'últim moment intentarà que sigui pactat. La possibilitat cada dia més propera d'una llum verda del Congrés als pressupostos espanyols, on ara es debatran, amb el suport de Ciutadans i possiblement del PNB, fa pensar en una legislatura espanyola més llarga del que alguns esperaven. Tenim en qualsevol dels casos, i amb la qüestió de les inversions a Catalunya volem analitzar què pot passar els propers mesos, posicions enrocades en els governs català i espanyol. I ens preguntem, senzillament, cap a on va aquest diàleg que per a molts ni tan sols existeix. Avui us preguntem a l'enquesta diària que trobeu a radioestel.cat si creieu que els 4.200 milions en inversions a Catalunya anunciats per Rajoy són un bon pas. En la línia, afegim, d'aquest diàleg. Teniu tres possibles respostes. Una, sí, pot facilitar el diàleg i la distensió en l'actual conflicte. Una segona, no, el dret a decidir dels catalans no es negocia amb diners. I una tercera opció, no, després dels incompliments anteriors, les paraules no són res. Veieu que hi ha una opció afirmativa, dues negatives per diferents motius. Evidentment, el que voteu lliurement és el que després es reflecteix a l'enquesta. Podeu optar per una d'aquestes tres respostes o bé enviar-nos, que ens agrada molt rebre i llegir els vostres comentaris directes a radioestel.cat. De moment, i tenint en compte que podeu votar fins demà a les 8 del matí, encara no és prou significatiu el resultat, però de moment guanya la segona opció, no, el dret a decidir dels catalans no es negocia amb diners, amb un 73%. I per analitzar aquest tema, avui tenim amb nosaltres Ignasi Ferreres, que és exconseller de Treball i actualment president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
Gràcies. També tenim amb nosaltres, avui és la primera vegada que participa en aquest programa, Claudio Cervelló, funcionari de la Generalitat i portaveu del districte de Sant Andreu del Partit Demòcrates de Catalunya. Senyor Cervelló, bona tarda, benvingut al Mirador de l'Actualitat.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Oriol Domingo, que és periodista. Bona tarda, senyor Domingo.
Bona tarda.
Bé, les inversions a Catalunya poden ser un pas en la bona direcció del diàleg, passi el que passi després, si hi ha referèndum, si es pacta ajornar el referèndum, per dir alguna cosa, per posar hipòtesis. Què en pensen? Qui vol començar? Algú vol obrir conversa? Senyor Ferreres, per exemple?
Amb aquest tema de les relacions del govern central amb Catalunya, hem de partir del criteri bastant, jo penso, generalitzat entre els catalans, en diferents inclús formes de pensar, de que el que valen són no les paraules, no les promeses, sinó els fets. Ho dic perquè quantes vegades no han sigut anunciades aquestes inversions i s'han incomplert sistemàticament i, per tant, sistemàticament o en gran manera, per entendre'ns. Hi ha inversions que han estat, diguem-ne, han figurat a diferents pressupostos al llarg dels anys. S'han figurat, no s'han executat, s'han tornat a repetir després, etc. Per tant, diguem-ne, amb la dita castellana, dicha son amores y no buenas razones. Ho dic per això. A més, avui, si veiem la premsa d'avui mateix, veiem les queixes que hi han respecte al que els pressupostos generals de l'Estat recullen per l'any 2017, que és per enguany, i que, en cert modo, no, en certa manera, o d'una forma rotunda, no compleixen, diguem-ne, ni els acords No, les promeses que va fer l'altre dia de forma tot solemne el senyor Mariano Rajoy, que va venir aquí i va venir amb, com si fos el cuerno de l'abundància, no sé com diríem en català...
El corn de l'abundància,
sí. Doncs bé, i llavors resulta doncs, que la crítica és que les inversions per aquest any són menys que l'any passat, quantitativament, per entendre's. Bé, per tant, diguem-ne, torno al mateix. Jo, diguem-ne, penso que el conflicte, diguem-ne, Catalunya-Espanya, Espanya-Catalunya, no és únicament numèric, encara que també l'aspecte numèric hi pesa, en el sentit del tracte fiscal...
En un sentit de justícia.
Per un sentit de justícia, diguem-ne. El problema és més profund i és que és la reivindicació del reconeixement nacional de Catalunya. Per tant, diguem-ne, no són únicament números. Evidentment que els números amb molta gent els han fet decantar, per entendre'ns, però no és l'únic factor.
Bé, per exemple, senyor Cervelló, senyor...
Dic que totalment d'acord amb el que ha raonat l'amic Ignasi Ferreres. Evidentment, aquestes promeses les ha fet el PP i les va fer el PSOE en el seu moment, i no hi ha cap element que ens pugui fer creure que es compliran. Jo portava una dada que he llegit a la premsa d'avui, a DIF, que és el propietari de les vies de Renfe a Catalunya. L'any passat tenia pressupostats 84 milions per invertir a Catalunya. En va acabar executant 37, és a dir, menys de la meitat de 80 milions. Per tant, si amb una cosa tan específica com això ja no compleixen, de què hem d'esperar?
Aquests que de moment fan seves les paraules de la vicepresidenta la setmana passada dient que s'hauria de fer una mena de catàleg d'incompliments o de...
No, sí, està fet. Fa anys que el Departament de Territori el té fet. Sí. Però és que... No, i després, en tot cas, afegida, preguntava al moderador sobre si això es podia plantejar com un diàleg. És que de diàleg no n'hi ha. No han volgut parlar de res. No era seva aquella frase que amb absència de violència es pot parlar de tot. No? Amb absència de violència no es pot parlar de tot. I aquí no s'ha parlat de res, per tant, això no ha estat plantejat ni tan sols com un diàleg. Però és que tampoc es començaria per aquí, entenc jo.
Senyor Oriol Domingo.
Deia el conseller que fets i no, sí. O xifres...
Obres són amores, deia, no?
I, evidentment, per una banda... Les xifres, les quantitats, no són les promeses ni les que es parlava. Ja no parlem dels pressupostos, el poc nivell d'execució, i per tant s'augmenten els retards. Catalunya és el 19% del PIB de l'estat espanyol, té el 15,8% de la població de l'estat espanyol, i la inversió anunciada, no realitzada, és el 13%. I això any, darrere any, darrere any, darrere d'any. Això per una banda. Llavors, per mencionar alguns casos lamentables, no? La connexió Barcelona-Aeroport, que pel progrés econòmic del país és importantíssim, l'escandalós cas de les Rodalies... Escandalós. El que hauria de fer el Rajoy i companyia és uns quants dies agafar Rodalies. El corredor mediterrani. Autopistes de peatge. A Madrid vas i entres, i a Catalunya és tot de peatge. L'AVE. L'AVE que es fa de Madrid a un poblet, a un lloc d'Espanya, que només hi van, si és que hi van, 15 passatgers... és a dir, el que això suposa és que és escandalós. L'estació de la Sagrera. Són llocs claus, tot això, i tot això està parat, no? I llavors has fet una al·lusió, Ignasi, a la premsa diu... Aquí, com a periodista i com a ciutadà, vull criticar i posar nom sense por, perquè hem de perdre la por, a diaris que han estat servils... i que han fluït destacant molt fa una setmana les promeses, la pluja de milions que deia el periòdico, i les entrevistes i de tot el grup Godó. Una mica més de respecte cap al ciutadà d'aquí, cap al lector d'aquí, i no aquest servilisme cap al poder central.
Estan tots vostès, tots tres, molt crítics amb l'anunci d'inversions i la seva credibilitat que posen, en el millor dels casos, en dubte. Ara ve aquí la qüestió de les inversions. Pot ser una oportunitat, si no per resoldre l'actual conflicte, sí per afrontar aquesta proposta del govern espanyol en clau positiva pels ciutadans, diem. Hi ha alguna manera d'aprofitar aquesta oportunitat o de donar un vot de confiança? Encara que això potser vostès puguin pensar, i molts oients també, que no ha de servir per resoldre el conflicte.
Jo és que sent molt ben pensat, i suposant que això pogués ser algun gest cap a Catalunya per part del govern de l'Estat, que no ho és, però suposant que ho fos, hi ha una cosa que m'ha cridat poderosament l'atenció. És la reacció per part de la resta de comunitats d'Espanya. Si tothom ha posat el crit al cel, si tothom deu considerar que nosaltres estem molt ben dotats, que tenim de sobres, però que lliguem els gossos amb llangonisses, perquè si és certa la xifra del mateix estat espanyol de que el deute amb infraestructures a Catalunya és de 10.000 milions, i el senyor Rajoy ve a dir que invertirà 4.000 milions, que no arriba ni a la meitat del deute dels últims 10 anys, i s'estripen les vestidures, clar, si haguessin plantejat d'invertir 14.000 milions, que ens haguessin tornat al deute i invertissin el que toca, què hauria passat aquí? Per tant, això em fa veure que no hi encaixem, en aquesta realitat. O sigui, em sembla que algú va decidir, en l'època aquella en què es deia que només s'havien de fer infraestructures a 200 quilòmetres de la rodona de Madrid, que a Catalunya ens tocava, com li van dir a una companya meva que per motius de feina van a Madrid, allò de vais a ser el desván d'Espanya, a pagar i a callar. Pues sembla que algú ha assumit això i que nosaltres doncs, no ens toca.
Més enllà d'aquestes posicions, d'aquestes visceralitats que pot haver-hi en la ciutadania d'un cantó i de l'altre, sí, vostès ara plantegen el greuge amb els catalans, però hi ha alguna possibilitat, perdoni, senyor Ferrés, un segon, si es compleixen aquestes promeses d'inversions, pot ser positiu, encara que no sigui un pas? Si es compleixen, ja sé que em diran, si només faltaria.
Si es complissin, estaria fent el govern una cosa la molt necessària, com va dir el senyor Domingo, escolta, Rodalies. És clau, no només pels que s'han de desplaçar en transport públic, sinó per totes les polítiques de lluita contra la contaminació i contra la pol·lució que tenim a Barcelona. No pots fer polítiques de reducció del cotxe privat si no tens una alternativa.
Sí, senyor Ferreres, que li ha demanat la paraula.
El nostre director de programa ens fa una pregunta enverinada.
No era la intenció.
No ho sé si no era la intenció.
En el sentit següent, ens pregunta si pagar els deutes és positiu. Hi ha un deute, que acaba de dir-ho el company Cervelló, el Claudi, hi ha un deute, que ell ha esmentat ara, de 10.000 milions de tots els anys aquests d'inversions que s'haurien tingut de fer i no es fan. I llavors, vostè em pregunta, escolti, si comencen a pagar està bé, doncs està bé.
Sempre està bé, clar.
Pagar.
Millor no, això que no res, que no augmentar el deute.
Ara, dit això, no ha de ser argument per dir, escolti, la resta del deute continua devent-lo. I, a més, continua devent-lo d'una forma urgent, per entendre'ns. I això no ha de fer oblidar que hi ha altres factors, diguem-ne, amb aquest conflicte, perquè és un conflicte fonamentalment, diguem-ne, polític, que també entre les seves causes de descontentament hi ha, evidentment, el maltracte econòmic. Això és evident, perquè els ciutadans som una totalitat, tenim sentiments i també tenim, diguem-ne, interessos concrets. Per tant, voldria, si em permet, sí, comentar una cosa que ha dit en Claudi ara, que em sembla francament interessant. A mi em va sorprendre, diguem-ne, el dia següent que es va fer la roda de premsa aquesta, que amb tots els sets i uts va fer el senyor Rajoy anunciant aquests 4.200 milions, etc. Doncs que el dia següent, la premsa, en general, d'altres comunitats autònomes, de vàries, no una, de vàries, bueno, despotricant, diguem-ne, que Catalunya privilegiada, Catalunya privilegis, discriminació, etcètera, això. I realment, el que voldria ser un acte de reparar parcialment una injustícia, que és del deute, es converteix en un greuge per davant de totes les comunitats, fins i tot els valencians, per entendre's que hi ha, diguem-ne, sembla afinitat cultural, etc. Això el govern també han protestat. Ja. Bueno, diguem-ne...
Els que ara manen a València, que són del PSOE.
Sí.
Compte.
Llavors, això és producte de que qui sembra diguem-ne, tempestats, recull... Com és això?
Qui sembra vent, recull tempestes.
Vents, recull tempestes.
Ho he traduït al català una dita castellana, eh? Qui en sembra vient...
Ho dic perquè està clar. Diguem-ne, durant anys, el PP ha fet campanya, diguem-ne, a tot Espanya, a tot l'Estat, recollint signatures contra l'Estatut de Catalunya i que els catalans eren uns poca vergonyes o que, diguem-ne, o tal, que ens eren uns aprofitats. Eren aprofitats, sí, està clar. I llavors, això, amb moltíssims, amb milions de ciutadans de bona fe, creuen que nosaltres som uns poca vergonyes. Perquè, clar, si els matxaquen de les seves autoritats... I llavors, està clar, per això dic, el resultat és aquest.
Sí, i com aturem aquesta espiral, diguem-ne, en paraules bones, de malentesos, o de gent que interpreta que els catalans ens volem aprofitar, o de...
Jo penso que s'hauria d'anar aportant arguments objectius. Dos. Un, que quedi clar el que jo deia al començament. A Catalunya, la inversió que hi ha, que no vol dir l'executada, és el 30,3%, mentre la població és el 15,8 i el PIB el 19. Aquí hi ha un desfase. Eh? Si les altres comunitats volen ser com l'actual comunitat autònoma de Catalunya, bueno, pues que s'ajustin aquests paràmetres, també. Això és una data objectiva. Eh? Potser encara negaran aquesta data objectiva, però s'ha d'anar per aquí. I segona, és un canvi de xip, que l'apuntaves, Ignasi, quan dius... Aquí, quan es diu alguna cosa per reparar el deute, altres comunitats posen el crit al cel. Aquest és el xip que s'ha de canviar. És a dir, el govern del PSOE i del PP és un favor que fem a Catalunya, és un gest cap a Catalunya, ajudem els catalans... No, escolta'm, si tornen el que els catalans hem aportat amb els nostres impostos, No hem de demanar res, per favor. Hem de demanar justícia. És a dir, és el canvi de xip que els altres i nosaltres hem de compartir. És aquest canvi de xip. I quan tu has fet referència a la postura del PP, jo repeteixo que és la postura del PSOE. Només cal escoltar sempre, però ara que està més d'actualitat, la candidata del PSOE per Andalusia. És que és ofensiu cap a Catalunya. O el que acaba de fer la noia aquesta, que semblava ben oberta cap als plantejaments catalans, com la
Mònica Oltra.
Ah, sí, que diu que, escolta'm, que fan els catalans, no? O sigui que...
Bé. Sí, no, el que van dir els titulars que esmentava l'Ignasi Ferrer, allò de lluvia de millones, com si hagués tocat la loteria.
Però això,
escolta, això és l'obligació.
Un diari de Barcelona, això, eh?
Bé. Clar, dius, sí, digui.
Malgrat tot, el nostre director ja ens ha fet una pregunta abans, que és una mica com podríem sortir d'aquest atzucac, més o menys.
Aquesta és la qüestió, sí. L'espiral de malentesos i de... Malentesos, exacte. Això,
llavors... Jo crec, diguem-ne, que mitjançant el diàleg, no hi ha altra volta, mitjançant el diàleg, la negociació, el pacte polític, etc., d'això, incidir-hi un dia i un altre dia, d'això. I crec que això no hi és, perquè allà no ho volen, però aquí no donen cap facilitat. Aquí, tampoc. Hi ha posicions, diguem-ne, enquistades, i cap d'ells vol baixar del burro, diguem-ne, i, per tant, diguem-ne, uns pensen, bueno, mira, aquests s'estimbaran ara segurament amb això del referèndum o el que sigui, i llavors en vindran uns altres, que potser seran d'un altre color, unes altres coloracions, etcètera, d'això. I els d'aquí pensen, alguns, dissortadament, quan pitjor millor, perquè el que esperen també alguns és que hi hagi un gran cabreig dels ciutadans davant de totes aquestes, inclús arbitrarietats, perquè s'ha portat per la via, diguem-ne, judicial, algo que és, diguem-ne, un conflicte polític, i llavors, per tant, alguns confien de que hi hagi una reacció de la ciutadania, diguem-ne, que ho faci trontolla tot. Jo crec, diguem-ne, penso que és un error, diguem-ne, ho dic així, ho dic un error greu, diguem-ne, com al seu moment, doncs hi ha haver altres errors a la història de Catalunya, d'això, perquè, diguem-ne, la negociació, perquè hi hagi diàleg i negociació, hi ha d'haver una mínima voluntat, i per tant de fer-ho. I, per tant, hi ha d'haver un mínim, diguem-ne, de posar condicions irreconciliables les mínimes possibles.
Jo discreparia del que acaba de dir Ignasi,
sí, senyor Oriol Domingo,
perquè quan no hi ha diàleg, és per les dues parts els responsables. Home, però sempre hi ha, sempre no, però es pot donar el cas, a vegades, que, i a mi és el que passa en aquest cas, que uns són més responsables que uns altres. És més responsable aquell que presenta recursos d'una manera sistemàtica o no presenta recursos. És aquell que acusa l'altre de que desobeieix i de l'altra banda diu, home, però senyor Rajoy, si vostè tampoc compleix les sentències de és, per exemple, el que vaig sentir ahir, de que els fiscals han de perseguir tot el que faci l'actual govern de la Generalitat, i per què? Perquè han de complir la llei. I, en canvi, ens trobem amb un Fernández Díaz i el que era...
El director de l'Oficina Antifrau.
Sí.
Avui ha comparegut al Parlament, a la comissió...
I que jo sàpiga, no hi ha cap investigació fiscal. Hi havia prou indicis com per investigar això. És a dir, home, no ho posem en el mateix plateret. No ho posem en el mateix plateret.
Deixi'm recordar que avui compartim, amics oients, el mirador de l'actualitat amb el periodista Oriol Domingo, que ara intervenia, també amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el membre de Demòcrates de Catalunya, portaveu al districte de Sant Andreu, Claudi Cervelló. Bé, volia rebatre una mica aquest argument, senyor Cervelló. I tenim una opinió d'un oient que llegirem, però digui, sí.
Jo dic que el tema del diàleg, sí, evidentment, és el primer element per posar-se d'acord persones civilitzades. I, per tant, hauria estat bé, o podríem creure que el diàleg podria donar un fruit, si hi hagués, primera, una actitud de dialogar per totes dues parts. I, segona, si es pogués parlar del que interessa a una de les parts. Perquè, clar, si dius, no, anem a dialogar, però només sobre una sèrie de temes que a mi m'interessen, i el diàleg es basa en el diàleg, però en l'escolta, en escoltar sincerament el que està demanant doncs, una gran majoria de la població de Catalunya durant molt de temps. I aquí jo penso que des del govern de Madrid, ni s'ha escoltat a Catalunya, ni hi ha ganes de parlar del que nosaltres hem posat sobre la taula. I, per tant, aquí l'única solució és, doncs, va, sentències, casos de guerra bruta, filtracions a la premsa...
I després què?
Bé, doncs, a mi només se m'acut una sortida, i és que voti el poble. Sí, quan, en democràcia les coses s'acaben... Sí, sí, amb un referèndum. Què vol, poble de Catalunya?
El 9N és repetit, per entendre'ns.
No, un referèndum, si tampoc és... es vol resoldre, fem un referèndum. I sobre què vol la gent?
I què passaria amb el referèndum, senyor Ferreres? Vostè no ho veu fàcil?
Jo sóc dels que crec que no celebrarà un referèndum. Un referèndum.
O sigui, tothom, amb totes les lletres, vaja,
amb totes
sí.
Amb lletres, amb garanties, etcètera.
Amb pregunta això, clara, amb
censos, etcètera, això, m'entens? Crec que no es farà. No sé, no
almenys dir, aquest
tant
any.
Tant de bo vaja. O no tant de bo, no és igual, no es farà, estic convençut, això parla d'això. Però deixi'm, jo no sóc pas defensor del senyor Rajoy, no hi tinc pas cap simpatia i penso que fatal per Catalunya, diguem-ne, fatal la seva estratègia de deixar morir els temes i el temps el resoldrà i no agafar cap iniciativa i tal. Però hi ha veus, diguem-ne, del món nacionalista, i encara recordo fa pocs dies un debat d'aquestos que es fan a casa en Cuní, no sé si amb una emissora fer propaganda d'una altra,
cap problema.
De ràdio, aquelles de televisió, diguem-ne, hi havia uns senyors que deien, nacionalistes i independentistes, i que deien el següent, de dir, de què ens esquincem ara les d'això, que el Tribunal Constitucional, aquesta partida del pressupost, a no sé què, fa trempany, el que no volen repetir, diguem-ne, l'errada que van cometre el 9N, de deixar-ho fer, com si fos, primer dient que era una calçotada, després s'han donat compte que no era tan calçotada...
I... Més de 2 milions de ciutadans van anar-hi, etcètera.
Perquè dir, és que són tan ingenus de pensar-se que un estat no es defensarà amb un clasidents.
Aquesta és la qüestió.
I que, diguem-ne... Per cert, vist des de posicions més moderades, poden dir... I això que el senyor Rajoy, dic el senyor doncs perquè el president del govern se l'ha de tractar sempre de senyor, sigui del color que sigui, diguem-ne, se l'ha de tractar... Ha expressat específicament de que no farà ús de l'article 155 de la Constitució.
que és el que preveu, o sigui, la suspensió de l'autonomia.
És una posició moderada, que és la que era suspensió, diguem-li, de l'autonomia de Catalunya, per dir-ho així.
Bé.
Per tant...
Bé, no, li agraeixo la reflexió. Disculpi que el temps se'ns tira a sobre, però m'agradaria reproduir breument l'opinió d'un oient que ens ha arribat, responent a la pregunta del dia. Rafael Vila, de Lleida, ens diu: és important que els responsables polítics liderin una campanya per suavitzar l'enfrontament entre territoris, diu. Perquè potser moltes de les coses que es diuen amb la premsa que vostès deien i tot això, enfrontament entre territoris, segueixo llegint l'opinió d'aquest oient, són igual de responsables, diu, de l'enfrontament entre territoris, el govern català en aquest cas, amb la seva actitud de referèndum sí o sí o de volem la independència com sigui, com també el govern espanyol amb el seu tancament a afrontar en el seu fons el conflicte. Jo no sóc independentista, diu, però crec que cal generositat en el diàleg per part de tothom. Així els ciutadans del carrer també suavitzarem les posicions i serem més comprensius i més oberts a l'hora d'acostar-les. Bé, és una opinió que ens ha semblat especialment ponderada potser en el debat tan enrevessat o tan complicat que vostès descriuen, i que descriuen molt bé, perquè és la realitat que tenim. De vegades Rajoy anuncia això i llavors surten de la resta d'Espanya determinades opinions en contra, i si no ho anuncia, doncs aquí molts catalans estan més emprenyats, si em permeten l'expressió encara. Llavors, com resolem això? Aquesta és la gran qüestió.
O sigui, no és perquè sigui lleidatà, però estic totalment d'acord.
Molt bé. No l'he pogut llegir amb accent de Lleida perquè no el sé reproduir.
No, jo d'acord amb l'Ullera, evidentment, campanya, d'acord? Però qui la farà? El PP és clar que no farà una campanya. I el PSOE tampoc.
Per això
perquè
tu,
el PSOE està enrocat amb una mena de partit nacionalista andalús atiant la resistència o l'animadversió d'Andalusia i d'Extremadura contra aquests suposats vàndals del nord, que deuen ser uns extorquidors i uns vividors.
Tinc 15 segons.
Qui ho farà?
Sí, 15 segons, senyor. I una
no, perdó,
més,
si vol.
Sí, era això. No,
senyor Oriol Domingo.
Una discrepància amb
el amic, tema de la independència.
Amb l'amic no independentista de
Lleida. Que vostè sí que ho és, no?
Que pregunta el que propugna el diàleg. Vale. Però, aviam, és que hi ha la temptació, o es fa, de fer veure que el independentista no vol el diàleg. No, escolta'm, l'independentista vol el diàleg, també.
Hem de suposar, dir, que el volen tots.
Per dialogar no cal deixar de ser independentista. I pot haver-hi un sobiranista espanyol i un sobiranista català que estableixin diàleg. Això és així, eh? Per dialogar no cal renunciar a l'independentisme.
De fet, aquest oient una mica reparteix la crítica en els dos costats, eh? La crítica de no dialogar. No estem dient, nosaltres a Ràdio Estel, no estem dient que tingui raó ell, ni tampoc vostès, tots tenen les seves raons, evidentment. Senyor Cervelló, si vol breument...
Diàleg, hi ha una altra cosa que em pregunto, és si entauléssim un diàleg i arribéssim a uns compromisos, quina certesa tindríem que es complissin? Perquè, clar, amb el tema de l'educació i amb el tema de la llengua, que era una cosa, doncs, que durant molts anys havia estat, doncs, un tema, doncs, que ja donàvem per assegut i per assentat, s'ha acabat trencant aquest consens. I cada vegada que l'Estat pot, fa una llei que esgarrapa competències que ja estaven consolidades i que estan a l'Estatut.
Al començar aquest col·loqui, has començat dient allò que es deia des d'Espanya, que en democràcia es pot fer tot,
es pot
defensar tot, sense violència. Bueno, resulta que no es pot parlar de tot. Per exemple, segons el PP, el PSOE i Ciudadanos, no es pot parlar d'independència de referèndum. Per què no? Diuen, no, és que és il·legal. És que, si això fos així, a Colòmbia, el govern de Colòmbia no hagués pogut negociar, no amb un que és il·legal, amb un terrorista. Sí, sí. I ara aquest home li ha donat el Premi Nobel de la Pau, i el Sant Pare ho ha beneït, això.
Bé.
Vaja, no m'imagino el senyor Rajoy allà dialogant amb els de la FARC.
Ho hem de deixar aquí, que quedi clar que durant aquest col·loqui hem parlat de conflicte referint-nos a la situació de Catalunya i Espanya, del procés català, però sempre ens estem referint a un conflicte pacífic i esperem que ho continuï sent. I aquella màxima d'es pot parlar de tot, doncs sempre és desitjable que s'apliqui. Potser de vegades no del tot, com diuen vostès. Gràcies, Ignasi Ferreres, Claudi Cervelló i Oriol Domingo, per haver-nos acompanyat avui en el Mirador de l'Actualitat. Que tinguin bon vespre i fins una propera ocasió. Adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda. Arribem a les 8 del vespre.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.